Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues, bon dia, amics i amigues. L'escola cristiana ha expressat en les últimes hores, ja ho dèiem ahir a la tarda, la seva queixa perquè el Departament d'Educació no permet que l'entitat tingui representants en les reunions municipals per gestionar les admissions als centres educatius. Reclama que es respecti la diversitat i la llibertat d'un col·lectiu que escolaritza un de cada quatre alumnes catalans en l'ensenyament obligatori. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el president de la Fundació Joan Maragall, David Jou, va explicar ahir durant l'acte inaugural del curs celebrat a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona que, malgrat els sacrificis econòmics de l'entitat per la pandèmia, es mantenen les seves motivacions essencials, que són la presència actualitzada i dinàmica del pensament cristià, sempre en diàleg amb tothom. A més, l'hostatgeria del monestir de Montserrat acollirà la setmana vinent, el cap de setmana del 6 i el 7 de novembre, la quarta trobada per a dones i homes no creients perquè puguin compartir els valors de la vida monàstica. Ahir, en el magazín Camins de Ràdio Estel, el monjo responsable i coordinador d'aquesta iniciativa, Pau Valls, invitava tothom que se senti allunyat a acostar-se a tota la realitat montserratina. Aquestes i altres informacions sense distància fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com estem dient a Ràdio Estel des d'ahir a la tarda, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya denuncia que el Departament d'Educació ha denegat la presència dels centres concertats a les taules locals de planificació educativa que s'han de crear a nivell municipal. En un comunicat fet públic ahir mateix, l'entitat, que representa uns 400 centres catòlics, indica que més de 600 escoles concertades i les seves associacions de mares i pares han sol·licitat als ajuntaments formar part de les taules, però afirmen que el departament s'hi ha oposat. La secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, va lamentar en declaracions a aquest programa, en la seva edició de la tarda, ahir a Ràdio Estel, que s'exclogui una realitat educativa que forma part del sistema i de la societat catalana.
Ens ha generat molta sorpresa la negativa dels serveis territorials a permetre que representants de les escoles concertades estiguin en la taula de planificació educativa. Saben que els centres ho han demanat als seus ajuntaments, algun d'ells han fet la proposta als serveis territorials, alguns d'aquests ajuntaments, i la resposta ha sigut que no. I sincerament no ho entenem, perquè no estem demanant res que no es faci en altres àmbits, com el de la salut o el de serveis socials.
Meritxell Ruiz també va assegurar que l'escola cristiana defensarà el seu dret a formar part d'aquestes taules.
Entenem que si hi ha un ens que té la responsabilitat de fer una proposta al departament sobre l'oferta de places escolars en un municipi, el que no podem entendre és que l'escola concertada, que forma part d'aquest Servei d'Educació de Catalunya, no hi pugui formar part. I, per tant, tornarem a insistir en aquesta petició perquè no ens sembla que la negativa a participar, o sigui, que no ens deixin participar en aquestes reunions, sigui una proposta que es mereixi el sector.
La taula local de planificació educativa és l'òrgan que traslladarà al Departament d'Educació la proposta per a l'oferta de places escolars dels respectius municipis. Les direccions recorden que l'article 12 del decret 11/2021 de la programació de l'oferta estableix que aquestes taules estan integrades per diferents representants de les administracions local i educativa i en el punt 2 afegeix que poden acordar la participació de representants i de persones que puguin donar el seu coneixement. L'escola cristiana argumenta que les escoles concertades representen famílies dels municipis i, per tant, contribueixen a l'educació de molts ciutadans.
Sense distància. Les notícies del dia a prop de tothom.
Passen 5 minuts de 3 quarts de 2 notícies, com sempre, a aquesta hora de l'àmbit social i religiós. El president de la Fundació Joan Maragall, David Jou, va explicar ahir durant l'acte d'inauguració oficial del curs, celebrat a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, que, malgrat els sacrificis econòmics importants que ha suposat per a l'entitat aquest any llarg de pandèmia, es mantenen les motivacions essencials de l'entitat, que són la presència actualitzada i dinàmica del pensament cristià. David Jou va afegir que tot això es vol fer sempre en diàleg amb tothom.
Nosaltres en volem continuar servint des de la vocació d'una església en sortida. Fa molts anys que es parla d'església en sortida, però aquesta fundació ja va ser fundada en 1988 precisament amb la idea d'una església en sortida cap al món de la cultura, cap al món dels agnòstics, cap al món dels ateus, cap al món de creients d'altres confessions, cap al món de gent amb curiositats espirituals, però que també fossin sensibles, encara que fos només culturalment, encara que fos críticament, amb el fet cristià.
Un cop acabada la seva intervenció, David Jou va presentar la lliçó inaugural del curs titulada Les llibertats i els drets en temps de pandèmia, reflexions des de l'ètica. La conferència va anar a càrrec de la doctora en filosofia Begoña Román, també vicedegana de recerca de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona i professora de la mateixa facultat. Begoña Román és, per cert, també presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya i vocal del Comitè de Bioètica. Va dividir la intervenció en tres parts, concretament els temps de la pandèmia amb les seves circumstàncies, inspirant-se en Ortega i Gasset, la llibertat essencial i, finalment, la jerarquització de drets i llibertats en nom dels drets i de la llibertat, precisament. Begoña Román va destacar durant la seva intervenció que aquesta crisi mundial pel coronavirus té aspectes positius des d'una visió ètica.
En aquesta època de pandèmia i en torno a la meva culpa, crec que he millorat una miqueta de transparència, sobretot en institucions científiques i la indústria, explicant sobretot el què fem i el com ho fem. Però encara ens falta un grau més de transparència, que és enraonar per què ho fem i sobretot qui ho ha decidit. Aquí encara es falta una volta més de transparència. Quines raons s'han empoderat? I d'això va l'ètica. No me digues només el què, sinó també enraona'm el per què. I no me digues només què és i com, sinó qui ho ha decidit i en qui estava pensant quan ho van decidir.
Finalment, el bisbe auxiliar de Barcelona, Xavier Vilanova, que va presidir aquest acte inaugural de la Fundació Joan Maragall pel que fa a aquest curs, va comentar que la voluntat marca l'acte de pensar i de buscar raons per a la vida i per al futur. Xavier Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona, va parlar sobre la xerrada també que va fer Begoña Román. Ara el podem sentir, Xavier Vilanova.
M'ha tocat el cor quan parlava d'estos llauradors de pensament. Realment, el llaurador crec que ha de ser conscient que la terra que tenim és bona. La terra és bona, ja es treballa amb molta esperança, hi ha molta fermesa, no?, a l'hora del treball. I després també tot aquell que treballa en el pensament, sempre és molt bo veure l'actitud, la passió amb la que treballa.
Sentíem el bisbe auxiliar Xavier Vilanova, que va fer la intervenció final d'aquest acte. A la part final es va donar a conèixer l'ajut a la formació de 6.000 euros que concedeix la Fundació Joan Maragall i que ha estat per a Jordi Jiménez Guirao. El treball porta per títol La filosofia cristiana a Catalunya 1900-1936 i s'inscriu en la primera fase d'una tesi doctoral que és la de Jordi Jiménez, dedicada al filòsof català Jaume Serra Hunter. Canviem novament de tema. L'hostatgeria del monestir de Montserrat acollirà la setmana vinent, el cap de setmana del 6 i el 7 de novembre, la quarta trobada per a dones i homes no creients, perquè puguin compartir els valors de la vida monàstica, uns valors que des de Montserrat s'entén que poden ser útils en el seu dia a dia i, per tant, s'obren a tothom. El monjo benedictí Pau Valls, el seu coordinador, va invitar ahir al vespre, des del programa Camins a Ràdio Estel, tots els allunyats de l'Església a conèixer aquesta iniciativa.
Si sou persones que us agraden els programes de Ràdio Estel, allò que fem aquí, i que us sentiu allunyades de l'Església, allò que se'n diu, jo no sóc practicant, doncs bé, qualsevol persona que es trobi allunyada de les pràctiques, diguem-ne, d'Església, sàpiga que té la porta oberta en aquestes jornades, que a Montserrat estem encantats de poder-vos atendre, de poder-vos acollir, que és la nostra vocació com a benedictins, i que estem segurs que, a més, serà una experiència que podem compartir amb joia per les dues bandes.
Serà una activitat dedicada exclusivament, com dèiem, a persones que no estiguin vinculades a l'Església, però que siguin receptives a allò que se'ls pugui oferir i que donin importància als valors sense sentir-se creients. Per a informació i inscripcions, es pot enviar un missatge de correu electrònic a l'adreça agnosticsmontserrat@gmail.com.
Sense distància. Recollim i apropem l'actualitat sense por.
Quatre minuts i mig i seran les dues. La Universitat Francisco de Vitoria de Madrid va investir ahir doctor honoris causa l'iniciador del camí neocatecumenal Kiko Argüello i el director internacional d'Afers Religiosos del Comitè Jueu Americà, el rabí David Rosen, per la gran contribució de tots dos a establir el diàleg entre jueus i catòlics. L'acte va servir també de reconeixement a Carmen Hernández, que va ser al costat d'Argüello, també fundadora d'aquest camí d'iniciació cristiana, que ha portat milers de catòlics de tot el món en l'últim mig segle a redescobrir les arrels jueves de la fe cristiana. Kiko Argüello va agrair a la Francisco de Vitoria aquest reconeixement.
Le agradezco al Señor y a esta universidad este acontecimiento, que sella un itinerario de acercamiento y amistad entre el camino neocatecumenal y el pueblo judío, que comenzó con Carmen Hernández en su viaje a Israel en el año 63-64 y que fue promovido por la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II en el año 1965.
L'iniciador del camí neocatecumenal va subratllar la necessitat de recuperar els ponts entre jueus i cristians i va recordar sobretot la seva companya Carmen Hernández, amb qui va compartir la fundació del moviment.
El descubrimiento de las raíces de nuestros hermanos mayores y padres en la fe, propiciado por la constitución de Iberbun, que afirmaba la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ha hecho nacer el amor al pueblo judío en los hermanos del camino neocatecumenal. El Señor me llevó, a través del encuentro con el sufrimiento de los inocentes y el conocimiento del beato Carlos de Foucault, a vivir con los pobres, pensando que si el Señor retornaba, volvía en su segunda venida, yo quería que me encontrase a los pies de Cristo crucificado con los pobres, con los últimos de la tierra, sobre todo con los inocentes.
Va ser ara fa 57 anys quan al voltant de les figures de Kiko Argüello i Carmen Hernández es va formar una comunitat a les barraques de Palomeres Altes a la perifèria de Madrid, experiència que va reunir les persones més pobres en tots els sentits. Completem el nostre informatiu explicant-vos que el papa va invitar ahir cristians de diverses confessions, rebuts a l'aula Pau VI del Vaticà, a escoltar la melodia de Déu en les seves vides. Amb el lema Millor tots junts, el pelegrinatge ecumènic alemany va rebre la crida de Francesc a convertir aquesta escolta en un camí cap a Déu i la unitat. Un cant coral va obrir aquesta audiència, concretament amb els participants en el pelegrinatge ecumènic guiat pel bisbe de l'Església Evangèlica Alemanya de la regió central, Friedrich Kramer, sota el lema Millor tots junts. Precisament, la cançó comunitària va inspirar el discurs del Sant Pare, que va reconèixer el poder del cant a la unió entre persones i també com a camí per a la unitat dels cristians i via per aconseguir Déu. Aquesta activitat s'ha emmarcat en les celebracions pels 500 anys de la Reforma Luterana. Fins aquí l'actualitat sense distància. Us deixem amb l'informatiu Estel Migdia i amb Joan Trias i tot el seu equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició d'aquesta setmana del Setmanari Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa i social a 6:45 de la tarda, novament a prop de tu, sense distància. I a 8:00, en el magazín Camins amb Rafa Sanahuja. Fins després.
Crits a ser experts en l'art de la trobada. Al darrer número del Catalunya Cristiana remarquem que s'ha celebrat la missa d'obertura del sínode sobre la sinodalitat. Permetem a les persones que contribueixin a la vida de la comunitat sense que se'ls posin traves, sense que siguin rebutjades o jutjades, va preguntar el pontífex a l'Església. El sotssecretari del Sínode de Bisbes, Monsenyor Luis Marín, ens ofereix una definició del procés sinodal.
Es vivir intensamente la realidad eclesial. Es decir, un cristiano participa de la buena noticia de Cristo. ¿Debe llevar esta buena noticia en medio del mundo? Sí, esto es caminar, esto es el dinamismo. Y la vida cristiana se vive en soledad ¿En individualismo o en comunidad, en participación? No, no, me dicen en participación, en comunidad. Pues esto es juntos. Esto es el sínodo.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.